Els feligresos van tornar a seure. Tom estava avorrit i va fer grans esforços per aguantar el sermó i estar-se quiet. Això sí, era incapaç de parar atenció a les paraules del reverend. A mitja oració, una mosca es va aturar al respatller del banc del davant. El noi dubtà uns instants per por de no destruir la seva ànima si no acabava la pregària. Però cap al final va caure amb la temptació. Va allargar la mà cap a l'insecte i en un tres i no res el va caçar. Amb un gest, tia Polly el va obligar a deixar-lo anar. Entre les capcinades d'alguns feligresos, el reverend va començar a llegir un text. En aquell moment, Tom va recordar que en una butxaca hi guardava un tresor preuat, un escarabat negre de grans mandíbules. El primer que va fer l'animal va ser mossegar-li el dit i sortir volant pel passadís fins que va caure d'esquena. L'insecte movia les potes frenèticament, intentant refer-se, però no li va servir de res. Tom, nerviós, l'observava sense saber com recuperar-lo. Alguns feligresos que havien perdut interès pel sermó es van entretenir mirant la bestiola. De sobte, un gos que pegava pels voltants va entrar a l'església. Quan va veure l'escarabat al passadís, va moure la cua alegrement, l'olorà i decidí joguinejar amb ell. El va agafar entre les potes de davant i es va estirar al passadís. L'escarabat va aconseguir aferrar-se a la barbeta del gos. Aleshores, es va sentir un udol i el gos va sacsejar el cap amb rapidesa intentant escapolir-se de l'escarabat. Ho va aconseguir i aquest va tornar a caure d'esquena. Els feligresos s'aguantaven les ganes de riure com podien. Algunes dones es tapaven la cara amb els ventalls. El gos es va acostar altra vegada a l'insecte i va intentar atacar-lo per sorpresa. Finalment, se'n va cansar i va preferir seguir una mosca que voleiava per allà. Però la mosca no el va acabar de convèncer i es va estimar més seguir una formiga amb el musell clavat a terra. Després, avorrit, va dallar, sospirar i, sense adonar-se'n, va seure sobre l'escarabat. A l'instant, un terrible udol va retrunyir per tot el temple i, tot seguit, els feligresos van veure el gos sortint, propulsat com un coet cap a la falda del seu amo, que el va treure a correcuita per una finestra. Tots esclafiren en grans rialles i el sermó es va interrompre. Quan el va reprendre, el reverend va preferir alleugerir-lo, donades les rialletes espontànies que encara s'escapaven a més d'un, incapaç de controlar-se en recordar l'episodi que acabaven de viure. Tom va tornar a casa satisfet perquè havia comprovat que els serveis religiosos podien arribar a ser molt distrets si es trencava la rutina i s'hi introduïen petits canvis. Hem sentit un breu fragment del capítol 5è de la novel·la Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 27 de gener de 2015, passen uns minutets de les 9 del vespre i som a Puntset Ràdio. Per tant, això només pot ser una cosa, el programa Tirant de llibres, el programa de cultura d'aquesta emissora. Avui el programa número 283. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit també a la Gemma Grau, que és la nostra tècnica, que amb expertesa i perícia sempre és capaç de portar el control tècnic
d'una manera doncs, exquisida,
amb tanta habilitat i d'una manera com tu has descrit. Bé, en tot cas, el programa d'avui el tenim molt atapeït, oi, Joan?
Bona nit, espero que el programa que hem preparat, que ara comencem a desgranar, doncs us agradi, ho hem fet amb molta il·lusió. Esperem que tota la generació que ens està escoltant doncs, estigui pendent de les nostres, suggeriments i informacions que anirem donant al llarg de tot el programa. I seguim.
Saludem l'Esteve Casas. Bona nit, Esteve.
Hola, bona nit, bona nit.
Avui ens visita per parlar-nos d'un llibre. De fet, començarem el programa amb la seva intervenció, l'apartat de biografies i assaig. Parlarem d'un llibre de Thomas Nagel. Quin sentit té tot plegat? Que, de fet, no és una pregunta, és una afirmació, veig, en el títol.
Sí, exactament.
Un llibre editat per l'editorial Obrador Addendum, una editorial petita, la col·lecció Screen. Després d'aquest apartat tindrem la secció de lletres i música. Avui en Jordi ens parlarà del Tall, una cançó molt coneguda, el tio Canya.
Això mateix, per recordar com va ser en part la mobilització independentista de finals dels 90 i principis d'aquest segle. I sobretot per tenir en compte com era la mobilització independentista al País Valencià.
A banda de les 5 cròniques de cada setmana, des de Catalunya amb la Sílvia Romero, des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, des del País Valencià amb l'Empar Murelló, des de les Illes Balears i les Pitiuses amb Sílvia Portell i des de la Catalunya Nord amb Joana Serra, tenim la secció de Sobre el fet literari. Avui, Joan, ens has de parlar de novel·la negra.
Sí, presentaré ja sé que quan arriba aquestes dates, sempre a Barcelona ja fa 10 anys, de fet és el 3è aniversari que es fa, 10 anys de novel·la negra doncs, a Barcelona. Es fa perquè el trobada de novel·la negra es fa a diferents llocs. Per exemple, també es fa a Tiana, que es fa el dia abans, uns dies abans, i això és el vermut, i el plat fort és el que es fa a Barcelona, que són moltes activitats que ja les anirem explicant.
A l'apartat del debat avui parlarem de la situació de la lectura i l'ensenyament a propòsit d'un article que sembla que ha estat una mica polèmic, un article de Josep Maria Eloi, que es titula Fomentem la lectura o fomentem l'engany? Un article que em penso que ha estat publicat al Núvol, a la pàgina web de Núvol, de Cultura. Acabem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Joan avui.
Sí.
Som-hi, doncs.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity.
I want a shot. Bé. Quin sentit té tot plegat? És una petita obra de poc més de 70 pàgines escrita per un professor de filosofia de la Universitat de New York, Thomas Nagel. Traduïda, com ja hem dit, per Obrador Addendum dins de la seva col·lecció Screen, en la qual es planteja un joc, el de discutir sobre 7 temes capdals de la filosofia. Ells són el coneixement del món que ultrapassa la nostra ment, el coneixement de les ments distintes de la nostra, la relació entre la ment i el cervell, la possibilitat del llenguatge, l'existència del lliure albir, les bases de la moralitat, la injustícia de determinades desigualtats, la natura de la mort i, finalment, el que dona títol al llibre, el sentit de la vida. Segons el mateix autor, la pretensió és d'introduir-nos en els temes perquè hi puguem reflexionar pel nostre compte. No hi dedica més de 8 o 10 pàgines a cada tema i he de confessar que aconsegueix, amb raonaments enginyosos, defensar en la majoria dels casos posicions completament diferents, per no dir contràries, i fer-les totes elles molt plausibles. Podem saber res? Podem accedir a quelcom que ultrapassi les nostres experiències internes, els nostres pensaments? Diu l'autor, i jo, aleshores, m'imagino el solipsisme, la radical solitud en la qual romangué Descartes en quedar-se amb el seu dubte i res més. No hi ha manera d'expressar o de trobar una forma de traspassar aquest mur infranquejable que ens ha de dur a la realitat exterior, que encara no sabem ni com és ni si tan sols existeix. Pel que fa referència a les ments dels altres, no és pas més fàcil de resoldre el problema. L'expressió d'un gust, d'un color, d'un sentiment estètic, és el mateix per a tothom? Quan es parla de la bellesa d'un paisatge, tots ho entenem de la mateixa manera? I respecte a la relació entre la ment i el cos, és la ment, la consciència, una manifestació que, a part del cos físic, tenim una ànima, postura dualista, o no? I tal com afirmen els materialistes, no som altra cosa que simple biologia. L'autor juga amb les dues opcions. Seguint les seves inquisicions, es planteja en el capítol que fa referència a la possibilitat del llenguatge si les paraules signifiquen realment allò a què fan referència. Una paraula està definida en funció d'una paraula que al seu torn ho està en funció d'una altra. En algun moment ha de parar la cadena i així parlarem de paraules amb significat directe. Però una paraula pot realment significar alguna cosa? I en tot cas, quina relació hi ha entre la paraula i la cosa la qual significa? És més, tots entenem el seu significat de la mateixa manera? i el problema del lliure albir. Si tot està determinat, no tenim responsabilitat. Si, contràriament, el lliure albir domina de forma absoluta les nostres vides i ni la personalitat, ni les creences, ni els desitjos condicionen les nostres accions, en quin sentit podem dir que aquella o aquella altra és una acció nostra i no fruit del mer atzar? Per tant, fins a quin punt en som també responsables? I pel que fa al bé i al mal, en podem parlar sense la moralitat? I què és la moralitat? L'empatia vers l'altre? No faig això perquè no m'agradaria que m'ho fessin a mi? Les regles establertes per una religió d'un Déu en què crec o quelcom altra cosa. És la mateixa per tots, la moral? El que està bé pels uns o malament també ho està pels altres? No serà que la moral és, en essència, un conveni, una il·lusió necessària? Lligat a l'apartat anterior, es planteja tot seguit el tema de la justícia i, com a conseqüència, el problema de la desigualtat. No hi ha, però, diferents talents, diferents graus de bellesa. No és la mateixa natura injusta o desigual? I pel que fa a la mort, és un bé, és un mal? Té algun valor la mort? En tot cas, el pensament que el món continuarà sense nosaltres, que serem no res, és molt dur d'acceptar. En definitiva, és l'univers intel·ligible? Podem o podrem ser mai capaços de respondre les qüestions fonamentals que ens han preocupat al llarg de la història? Té, doncs, algun sentit la nostra vida? O, millor dit, l'ha de tenir? Preguntes i més preguntes que l'autor raona i es planteja, la resposta de les quals s'esmuny com el fum entre els dits a l'intentar atrapar-les. Després de la lectura del llibre, i per variar, jo m'he preguntat si no serà que tot allò que fa tan bell i subtil, tan elegant i musical, tan versàtil i extraordinari el nostre llenguatge, no l'impossibilita alhora per tractar i donar resposta als temes cabdals de l'home? La seva subtilesa i ambigüitat esdevé, en aquests casos, pura ineficiència i confusió, convertint tota opció de rigor científic en una simple banalitat dialèctica, en impotència, en inoperància per aclarir, per determinar, per precisar. La qüestió és, com expressar el pur pensament sense la feixuga cotilla transformadora i limitant de la paraula? Sempre que la filosofia, mancada d'un millor instrument o incapaç d'usar-lo millor, fracassa i no respon, penso en el poeta. És precisament ell, el poeta, tocat per les muses, amo i senyor de la paraula, intel·ligent perquè juga amb la seva ànima, perquè fa del dubte i l'ambigüitat bella suggerència, perquè té altres instruments que van més enllà del raonament sofista i despulla en finura el pensament a través dels sentiments. És per això que vull acabar aquest petit comentari del llibre amb ell com a protagonista. Diu, les paraules limiten allò que els sentiments senten. No podem o no sabem, però expressar-nos diferent, amiga meva. És ella, la sincera paraula d'amor, el meu millor regal i alhora la meva condemna. Si tu, per un moment, poguessis ser jo, tu em sabries i jo, a través de tu, et diria, t'estimo d'una altra manera.
Lletres i música.
Bé, la gent que va poder viure aquella etapa de l'independentisme, que potser no és tan lluïda perquè per una banda ja tenia una certa representació parlamentària, un sector de l'independentisme, aquell sector de l'independentisme que se sentia representat per Esquerra Republicana de Catalunya als anys 90, oi? Aquells que van viure aquesta etapa i que saben que no era l'única opció independentista, que hi havia més opcions independentistes, però que com a molt s'expressaven a través de la associació de municipis de l'esquerra independentista o de grups que en aquell moment doncs apareixien com la PUA, la Plataforma d'Unitat d'Acció, o grups més antics com Maulets o la GIR, que era les Joventuts Independentistes Revolucionàries, o d'altres, etcètera, 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 en aquell magma en què van començar a conviure les diferències, les diferents tendències que després van arribar a confluir en tot aquest procés, per exemple, de les consultes del 2009 i ara, recentment, del 2014, sap que un dels himnes que se sentia en els casals populars de tot el país, en allò que es va arribar a anomenar, perquè era així com s'anomenaven, fos una bona troballa o no, la xarxa de bars del rotllo, o del rotllo, en el millor dels casos, doncs una de les cançons que més se sentia en aquests bars, se sentia en les festes populars, al mig del carrer, quan es posaven enormes altaveus, i hi havia actuacions en directe, però també hi havia música per animar enregistrada, era El Tio Canya. El Tio Canya és una cançó del Tall. El Tall és un grup de recuperació del folklore a València, al País Valencià, però al mateix temps amb unes lletres reivindicatives que el situaven, doncs, en l'esfera independentista, indubtablement. El Tio Canya va ser una cançó emblemàtica i no és d'estranyar, perquè tenia uns ingredients prou interessats. Per exemple, tenia ingredients de reivindicació ètnica. Hem de recordar que quan parlem d'independentisme, el plantejament polític sempre al·ludeix al terme tècnic que s'empraria, que es faria servir en les universitats, que seria nacionalisme. Aquest terme no s'utilitza perquè és l'etiqueta que fan servir determinats grups molt concrets, i igualment seria el nacionalisme, és clar, doncs un terme, com us dic, potser massa tècnic, de vegades massa universitari, encara que sembli d'ús comú. En definitiva, tota mobilització nacionalista ha de contenir una certa dosi, no dic extrema, d'etnicitat, i el Tio Canya l'expressava en la dosi adequada. La història del Tio Canya és la d'un home que va a València a visitar-se perquè té problemes de salut, i allà el maltracten perquè no l'entenen en la llengua del país. Després resulta que els seus fills no parlen la llengua del Tio Canya, sinó que han après a parlar castellà, i finalment explica com diguéssim, el relleu generacional porta, com a mínim, a la generació dels nets que ja parlen la llengua del Tio Canya, l'han après, s'han molestat a aprendre-la i, per tant, ho fan de forma reivindicativa. Anem a sentir, doncs, el Tio Canya del Tall.
En la Pobla n'hi ha un vell, en la Pobla n'hi ha un vell, que li diuen Tio Canya. Porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellana. Tres voltes només va anar el Tio Canya a València, primer quan va entrar en quintes i en casar-se amb sa femella. La tercera va jurar de no tornar a xafar-la, que un home que ve del poble ningú fa baixar la cara. Set vegades van fer cua, set vegades van fer cua, en presentar uns papers per no saber expressar-se, per no saber expressar-se en llengua de forasters. Aguantar totes les burles, les paraules agrejades, i a la Pobla va tornar. Tio Canya, tingue un fill, Tio Canya, tingue un fill, que li diuen Tio Canya. Porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellana. Bé, recorda el tio Canya, quan vàrem portar-lo a escola. 7 anys la cara ben lleta, ulls oberts, camisa nova. Però molt més va obrir els ulls el xiquet del tio Canya quan va sentir aquell mestre parlant de manera estranya. Cada dia que passava, cada dia que passava, anaven collint els muscles per por a que el senyor mestre, per por a que el senyor mestre li ferà alguna pregunta. Aguantar castigs i renyes, sense gosar d'obrir la boca, i l'escola va odiar. Tio Canya, no fes més la ultra casa, posa-li un forrell amb nou, fes farà la teulada. Tio Canya, no fes més la ultra casa, posa-li un forrell amb nou, farà la teulada. Cròniques del carrer diuen, cròniques del carrer diuen, justets que té el tio Canya, que són metges a València, que són metges a València, professors i gent letrada. Quan estiu venen al poble, visiten el tio Canya, i el pobre vell se'ls escolta parlant llengua castellana. Però cròniques més noves expliquen que el tio Canya ja compta amb vestits molt joves que alegren la seua cara. Mai parlen en castellà, mai parlen en castellà, com van de pres de sos pares, si no com la gent del poble, si no com la gent del poble, la llengua del tio Canya. Reviscola, tio Canya, amb callato si et fa falta, que a València has de tornar. Tio Canya, no tens més la dureta a casa, posa-li un forrell al nou, perquè avui més lleig encara. Tio Canya, no tens més la dureta a casa, posa-li un forrell al nou, perquè avui més lleig encara.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim la primera connexió, en aquest cas en Barcelona, on la Sílvia Romero ens farà la crònica des de Catalunya. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Bé, avui començaré amb uns apunts musicals. Per una banda, ja deveu estar al corrent de la gira que està duent a terme el grup Gossos. La qüestió és que fa 22 anys que aquest grup va començar la seva trajectòria musical per diverses sales i va començar a enregistrar les seves peces. Plantejat així, potser no ens adonem del que implica quant a consolidació d'un grup català, perquè 22 anys es diu de forma molt ràpida, però si ens parem a pensar-ho, són molts anys. Per això he volgut reservar unes paraules dins d'aquesta corresponsalia. Bé, per això, i perquè en aquesta gira de celebració que estan duent a terme han volgut jugar amb aquest número 22, que són, com he dit, els anys que fa que van començar a treballar en el panorama musical català, i l'han fet servir com una simbologia, de manera que faran 22 concerts per diverses localitats de Catalunya, en els quals hi podran entrar 222 persones, i també la idea és que l'hora d'inici de cadascuna d'aquestes actuacions sigui a les 22:00. Tot plegat pot sonar a un simple joc, però torno a dir-ho, el gran valor és que un grup català pugui celebrar una efemèride com aquesta. Si esteu interessats a saber on actuaran, us convido a tafanejar la seva pàgina web, que és www.gossos.net. I d'aquest apunt en passem a un altre també musical, que és la trobada anual del Tradicionarius. En realitat aquest festival es va iniciar el passat 9 de gener i encara no us n'havia parlat, però no patiu, perquè estarà en actiu fins al 27 de març. Com ja sabeu, es tracta d'un festival de música folk i tradicional de caràcter internacional que se celebra a la ciutat de Barcelona, al barri de Gràcia. Enguany ens trobem en la 18a edició i, com he comentat abans, són 3 mesos d'intensa activitat musical amb una cinquantena d'actes i concerts, amb una programació que inclou grups i artistes tan coneguts com, a veure, per exemple, Kepa Junquera, El Pont d'Arcalís, La Trova Kung Fu. També hi haurà un espectacle dedicat a Ovidi Montllor, després ja les nits de ball folk i bé, moltes altres propostes innovadores i experimentals. Tot plegat té lloc al CAT, Centre Artesà Tradicionarius, com he esmentat, al barri de Gràcia de Barcelona, i per conèixer l'adreça exacta, com arribar-hi o bé poder fer un cop d'ull a l'ampli programa previst, us adreço a la web www.tradicionarius.cat. I ara, si us sembla, de la música passem a la literatura. Dimarts passat vaig acabar la corresponsalia parlant-vos del Tiana Negra. Doncs avui també ens mourem en l'àmbit de la literatura de gènere. Per una banda, voldria fer referència a una presentació de llibre que tindrà lloc a la Biblioteca La Bòbila de l'Hospitalet de Llobregat, que és una biblioteca especialitzada precisament en gènere negre. Doncs demà dimecres 28 de gener a les 7 de la tarda presenten el llibre Rafael Tassis, novel·lista policíac, d'Àlex Martín Escrivà. Com podeu veure, no es tracta d'una novel·la, sinó d'un assaig. És un estudi que pretén remarcar la importància i les possibilitats de la novel·la de gènere i alhora fer un homenatge d'un dels precursors d'aquest tipus d'històries a casa nostra, que és Rafael Tassis. Si voleu més informació al voltant d'aquest acte, us adreço a la web de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a l'apartat Cultura, que és www.l-h.cat/cultura. I per acabar, tot continuant amb el gènere negre, us recordo que aquest proper dijous 29 de gener s'inaugura el Festival BC Negre 2015. Com ja sabeu, el festival per excel·lència de la novel·la negrocriminal de la ciutat de Barcelona. S'inaugura aquest proper dijous 29 de gener i es clourà el 7 de febrer. Però estic veient que ja no tinc temps de parlar-vos sobre les diverses activitats previstes. Bé, millor us adreço directament a la web, on trobareu tota la informació, inclòs, evidentment, el programa d'enguany. És www.bcnegre.cat. I us aconsello fer-hi un cop d'ull perquè hi ha propostes força interessants. I ara sí, poso el punt i final. Fins dimarts vinent. Bona setmana.
Bona setmana, Sílvia. Ens sentim la setmana següent.
Molt bé, anem a passar a sentir ara de seguida la intervenció d'Octavi Serret. Hola, bona nit, Octavi Serret.
Hola, molt bona nit. Des de la llibreria Serret del Matarranya a la Franja. Esta setmana us vull recomanar una novedat d'edicions Saldonà, que té que eixir ara mateix, encara no he eixit al carrer, però que he tingut la ressenya que m'ha passat l'editor i que, a més, conec prou bé al Vicenç Sant Arnau, que és l'autor de Màxima Discreció. Màxima Discreció és la primera novel·la negra de Saldonà de l'any del 2015. Estem parlant d'una novel·la negra on Vicenç Sanz, ell és de Traiguera, i ens mostra una altra vegada una part, diguem-li, està narrada, bueno, al moment de la guerra i postguerra, i parla d'un detectiu que es veu superat per una sèrie de situacions dins de la investigació que està fent. La història trepidant d'un detectiu que es mou al nord valencià del sud català entre la mentida oficial i la clandestinitat, que treballa tant la peça en pes per la voluntat d'alliberar-se del món desfet i a no dir de la postguerra. Un heroi anònim que es belluga a la màxima discreció entre els bastidors d'una societat subalterna i castigada. Això seria el que és la sinopsis, per dir-ho d'alguna manera, de la novel·la de Vicenç Sanz Arnau, Màxima discreció, de Saldonà. Edicions Saldonà. És un llibre que apareix l'esta setmana que ve i que jo us ho recomano. O sigui que ho disfruteu. Segurament que el Vicenç ho tindrem per a per la Setmana Santa, per el dia 3-4 d'abril firmen llibres aquí a la llibreria i bé, i m'imagino que ho podem disfrutar o de veres perquè la setmana que ve ho tenim al carrer.
Perfecte.
Pues molt bé, pues fins la pròxima setmana.
Molt bé, moltes gràcies, Octavi. Fins la setmana que ve.
Bé, i ara ja tenim el micròfon la nostra benvolguda companya des del sud, des del País Valencià, Empar Murelló, que ens explicarà coses molt interessantíssimes.
Hola, molt bona vesprada a tots i a totes els nostres oients. I vull explicar-vos coses de llibres que he trobat i que, no sé, a veure què us semblen. Comence per la literatura infantil, perquè he trobat una cosa que acaba de publicar Andana Editorial. Es diu L'Olivia i les princeses. És un llibre de Ian Falconer. També fa les il·lustracions ell mateix. I és un text traduït, exactament, val? Però la veritat és que és un llibre que té molts referents als contes clàssics, al món dels contes que tots hem escoltat de menuts alguna vegada, però és un llibre ple de contrastos, és un llibre que on inclou un humor així molt, com diria, molt sarcàstic, molt sofisticat, no pretén ser alliçonador, però al mateix temps va deixant ahí xicotetes pincellades de per què. Tal i com es planteja l'Olivia, que és la protagonista, que és una porqueta, una porca, es fa, no? És una pregunta que es fa sobre una crisi d'identitat. Diu, che, per què totes les xiquetes o totes les xiques volen ser el mateix? Per què no ens imaginem com a infermeres, com a periodistes? I a poc ahí va desentranyant cosetes i va deixant entreveure un poc el món infantil ple de tòpics, però també qüestions i reaccions inesperades que sobten al públic adult. Així que ho deixa ahir, ho va publicar Andana Editorial i crec que és una primera recomanació xula. A veure, per canviar aquesta setmana un poc l'esperit de la crònica. Després una altra cosa que ja està arreu de... Anava a dir del país, però en fi, no sabria com dir-ho ben bé.
Efectivament,
és el préstec de llibres en línia, dels e-books, no? De que te pots descarregar. Això, crec que té el Ministeri d'Educació i Cultura, crec que té un programa que es denomina e-biblio, si no recordo malament. I bé, a partir d'ahir, ara ja ha arribat així al País Valencià, que això ja rondinava per altres biblioteques, però sí, encara no s'havia arribat, i són préstecs gratuïts de llibres electrònics a través de la xarxa de les biblioteques públiques valencianes. Així que qualsevol persona que tinga, diguem, el carnet d'una biblioteca pública del seu barri o de la seva localitat, doncs podria descarregar-se o tindria accés a aquests quasi 2.000 títols digitals publicats. Estan en castellà, en valencià i en anglès, tinc entès.
I això, escolta, s'ha d'anar a la biblioteca o es pot fer des de casa, això?
No, tu has d'estar dins de la xarxa de biblioteques públiques, això sí, pues m'imagino que allà a Catalunya ja ho tindreu, això, perquè és un programa que es diu E-Biblio del Ministeri d'Educació. I sé que funciona en altres ciutats, així a València és que encara no s'havia arribat la cosa. Ah. I arriba tot just ara.
Molt bé, molt bé.
Així que entenc que també funcionarà per allà.
També
I aleshores, si tu tens, diguem, el carnet, eres soci d'una biblioteca pública, aleshores tens accés gratuïtament a préstec, és préstec realment, de llibres en línia, de llibres per a llibres electrònics, vaja.
I després els has de tornar?
I no, això no sabria dir-te ben bé com funciona, però entenc que és un sistema de préstec, te'ls deixen en línia, pot ser uns dies o després això ho renoves, però no és que és allò que te ho descarregues i si ja te ho quedes per sempre més, o no sé ben bé com... Ai, ahir me pilles, Joan, com seria la
miraré,
coseta. Però mira, ho investigaré i per a la propera setmana te diré alguna cosa.
Jo veig aquí a internet que diu que en teoria a Catalunya aquest servei e-biblio hauria d'estar operatiu a finals del 2014.
Sí, que ja ho teniu ahir.
Estic veient ara un article al periòdico que diu que Catalunya el mes de novembre s'assumirà a aquesta iniciativa del Ministeri e-biblio, que pretén oferir una alternativa legal i gratuïta a la pirateria. Però,
però no s'explica com, no?
Jo no hi he anat. Jo no hi he anat. No he anat amb aquesta
web. Clar, de la Google aquella, saps, que te ho deixen allà, però clar, no sabria dir-te. Sé que és una aplicació, sé que és gratuït, sé que és accessible fins i tot des dels mòbils o des de les tablets o dels llibres electrònics, però no sabria dir-te ben bé com funciona el préstec digitalment. però me n'assabentaré, aniré a una biblioteca que la tinc de pas camí de casa, la biblioteca pública sí, del carrer de l'Hospital, que és la, diguem-ne, una de les més importants, la central, diguem-ne, de préstec d'ací de València, i ho preguntaré a veure com funciona i si realment funciona allà.
Molt bé.
Ja us ho diré.
Diu que hi haurà algun tipus d'adreça, que encara en aquest article el,
sí, en el nostre
diari...
cas, per exemple, és comunitatvalenciana.ebiblio.es. Això sí que ho sé, que doncs... és la pàgina web que es pot visitar per a la Comunitat Valenciana.
Clar, a la Catalunya, aquí no el tinc el títol, diu que hi havia una pàgina provisional, però que podia ser catalunya.ebiblio.cat, però jo no hi he estat mai, no t'ho sabria assegurar.
Ai, és que més... T'ho averiguaré, bueno, per la propera setmana, parlem. Ho averiguaré, donaré més pistes als nostres oients.
Què més?
Estem ja fora de temps?
No, per
encara
tu
no.
Sempre estem en temps, sempre tenim temps per tu, eh?
Doncs mira, una altra recomanació, a veure què us sembla. Joan Climent, poeta, un supervivent del segle XX. En fi, és com us diria, explica d'alguna manera com va viure Joan Climent el segle XX, quin és el seu punt de vista, com va cremar aquestes etapes històriques i aquests canvis, i com des del punt de vista... des d'aquest poeta va deixant camí, va fent camí, va deixant plasmar les seues vivències, no? Com va viure això, com va experimentar això i com... Val. I és el periodista Ignasi Mora, que va tindre una relació directa amb el poeta Joan Climent, qui expressa d'alguna manera les converses que ambdós van mantindre. A veure què us sembla això. Això sí que us dic que acaba d'eixir publicat.
Molt bé. Doncs,
amb aquestes recomanacions fins a la propera setmana.
Això mateix.
Us contaré l'agenda.
Esperem que la setmana que ve tornem a comptar amb la teva col·laboració, que sempre, que pràcticament no falla mai, i per tant esperem tornar a sentir-te aquí el dimarts que ve.
Molt bé.
Una abraçada.
Doncs una abraçada. Adéu, adéu. Cuideu-vos, digiu molt.
Gràcies.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Sobre el fet literari.
Bé, com cada any a Barcelona i a altres viles del voltant celebra una trobada de novel·la negra. Vol dir que ja fa 10 anys exactament. Aquesta és la Barcelona Negra 2015, doncs el 2005 va començar. I aquesta vegada les dates entre les quals hi ha activitats és des del proper dijous, des del dia 29 de gener, fins al 7 de febrer. Pràcticament són doncs, una setmana llarga, diguem-ne, no? I una cosa important a tenir en compte, que la nova adreça d'on es fan la majoria d'activitats, no l'han canviat aquest any, és el Conservatori del Liceu. El Conservatori del Liceu no és el Liceu, eh? No és el Teatre del Liceu, però està a prop. És el carrer 9 de la Rambla número 88, al costat del Teatre del Liceu, però no és un carrer de costat. Bé, quines activitats que destaca aquest any? Doncs jo diria una mica el que diuen els organitzadors, diu un any més, ja en van 10, la BC Negra, de fet és aquest el nom, eh? BC Negra, la BC, i la N va en majúscula, eh? Et Negra, a l'hora de buscar això, 2015, posarem en contacte els lectors amb els autors que els proporcionen plaer amb les seves obres. Els editors i els llibreters seran els nostres còmplices en un viatge literari que va des d'Islàndia fins a Buenos Aires, passant per Trieste, Santa Teresa, les Illes Canàries, Londres o Varsovia, i que fa palesa la importància de Barcelona com a capital d'una Catalunya molt present a les propostes necrocriminals. Per tant, també diu, em plau començar la desena edició de BCN Herrera amb la proclamació del guanyador o guanyadora del Premi Crims de Tinta, un premi recuperat gràcies a la col·laboració entre l'àmbit privat, editorial RBA, i el públic, BCN Negra. És un instrument per ajudar a normalitzar el gènere en català. Per tant, doncs, això és una cosa que des d'aquí donem suport. No puc dir totes les activitats perquè encara hi serien demà, perquè n'hi ha moltíssimes activitats, però sí dir que, per exemple, algunes de les que es faran aquest dia són: el dijous hi ha el lliurament precisament del Premi Crims de Tinta. i acte inaugural. Això es farà a l'auditori RBA. Jo hauré de buscar on és aquest auditori. Això es fa a les 20 hores, dijous a les 20. Després, divendres 30, hi ha una nova inauguració, cobertes de color en un temps gris. És el títol que porta aquesta inauguració, anys 40, 50 i 60. Això es fa a la biblioteca Jaume Fuster, que tota la gent que estima sap que és a la plaça Lesseps de Barcelona. A les 19 hores, això és a les 6, el divendres. A les 7, conversa amb Anne Perry, de Londres victorià a la Primera Guerra Mundial. Conversa a la mateixa biblioteca, doncs, també a les 7 de la tarda, com hem dit. El dissabte, Barcelona, capital de la novel·la negrocriminal europea, taula rodona. Això es fa a la Biblioteca Barceloneta, al carrer de la Fraternitat. És una de les biblioteques més emblemàtiques també que hi ha a la banda de la costa de Barcelona. Això es fa a 11:15. Perdó, a 11:15, 11:30, dissabte. I el diumenge, baixos fons, apunts sobre la realitat de Casa Gemes, que Casa Gemes pintaria avui. Taula rodona al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Això és a les 12 del diumenge, dia 1. Bé, direm alguns actes més, del cap al final. Direm el dia 6, divendres, ja els crims a la televisió, la informació i l'espectacle. Una taula rodona també, sala d'actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a les 12 del dia 6, a la sala d'actes d'aquest col·legi. A les 4 del dia 6 també, doncs, diversitat en la qualitat, tres propostes actuals de narrativa necrocriminal. Taula rodona a la sala Bars. La sala Bars és aquella sala que hi ha al Paral·lel de Barcelona, és com un teatre. Això és a les 4. Després, a un quart de 6, dissabte 15, una lletra més a l'abecedari del crim. Conversa amb Sue Grafon i Kinsey Milhon. És una conversa també a la sala Bars, també a les 17:15. A les 18:15, la primera policia es diu Petra Delicado. Taula rodona a la sala Bars. Recordeu que aquesta és la protagonista dels llibres d'una de les poques dones que es dedica a fer novel·la criminal, que és l'Alicia Jiménez Barlet. Tot i que és d'aquí, doncs ho fa en castellà, però vaja, és una gran... Se li donarà el premi també a aquesta autora, Pepe Carvalho. Això serà el dia 5 a les 7 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament. I finalment, per dir una última activitat que es fan, el dia 6 divendres, a les 22 hores, Barcelona Blues Band amb Dani Neló, 1.080 notes. És un concert a la sala Bars a les 10 del vespre del divendres. El dissabte ja van dir que acabava l'acte, i amb això espero que amb tota aquesta informació la podeu trobar anar a internet i posant BCN Negre 2015. I allà trobareu tot el programa que a més a més de tot això que acabo d'explicar jo, hi ha pel·lícules, hi ha presentació de llibres, hi ha premis, com hem dit, hi ha també, doncs, moltes taules rodones. Per tant, doncs, no perdeu aquesta oportunitat, que no es presenta gaire vegades.
La crònica.
Bé, doncs, continuem amb la següent crònica, en aquest cas des de les Illes Balears i Pitiüses, amb la Sílvia Portell. Bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Mallorca. Sovint, durant els mesos d'hivern, és difícil trobar actes i esdeveniments que es facin a Formentera. És per això que avui he volgut començar aquest repàs de les activitats culturals que estan previstes que es facin aquesta setmana arreu de les illes per la Pitiüsa Menor. Ahir s'inaugurava a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera l'exposició de la eivissenca Júlia Ribas. L'exposició es diu Entre dues illes. Per aquesta exposició, l'artista ha fet servir una tècnica mixta que conjuga materials com l'òxid i el paper i en què no es fan servir pintures, sinó pigments o cendres. Una sèrie d'obres molt característiques i d'una gran bellesa cromàtica. Ribas fa 19 anys que es dedica a la pintura, un art que porta el cor i del qual es declara autodidacta. No obstant això, aquesta serà la seva primera experiència a Formentera i per això ha preparat 46 obres de diferents formats en què l'esperit i la naturalesa de les Pitiüses hi són ben presents. Assegura que ha escollit un element compartit entre les dues illes, Eivissa i Formentera, la Posidònia i d'altres trets típics de cada illa com Dalvila o les Figueres de Formentera. Com dèiem, l'exposició es va inaugurar ahir i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera fins al proper 6 de febrer. De Formentera ens n'anem a Menorca i és que el proper divendres 30 el Club de Lectura de Sant Lluís ha organitzat el comentari del llibre de Javier Marías Así empieza lo malo. Serà, com dèiem, divendres dia 30 a 8:45 del vespre a la Biblioteca de Sant Lluís. I encara a Menorca, però dissabte a les 6 de la tarda, a la xarxa de biblioteques i l'Ajuntament de Ferreries han organitzat el comentari del llibre Canta la hierba, de Doris Lessing. Serà el dissabte, com dèiem, dia 31 a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública de Ferreries. De Menorca tornem a Mallorca, i és que el proper dilluns s'inaugura la llibreria Embat el 6è Febrer Negre. En aquesta ocasió, la llibreria acollirà una exposició de llibres d'Agatha Christie amb motiu del 125è aniversari del seu naixement. I de Mallorca ens n'anem a Eivissa, perquè des del passat 15 de gener fins al 6 de febrer es pot visitar l'exposició de fotografies Mujer, Todas Somos Una, de Francisco Magallón. Aquesta exposició presenta les cares de dones que diàriament s'enfronten a diferents condicions de vida en el dur camí per sobreviure. Com dèiem, aquesta exposició es pot visitar fins al proper 6 de febrer a la Sala Sa Nostra d'Eivissa i l'organitzen el Fons Pitius de Cooperació i ACNUR i hi col·labora el Consell Insular d'Eivissa. I per acabar, no em puc estar de recomanar-vos una delícia de llibre que fa ben poc que s'ha editat. Si fa alguns mesos Gall Editor tornava a posar en circulació els llibres Els ulls i la mirada de Blai Bonet en un sol volum, ara, sota el títol de Diaris, l'editorial publica un segon volum de reedicions dels diaris de Blai Bonet que inclouen La motivació i el film, Pere Pau i La vida i els meus instants. Amb aquest segon volum de reedicions dels diaris de Blai Bonet, el Gall Editor es completa el gruix de l'obra dietarística de l'autor. Tant un com l'altre els podeu trobar en els punts de venda habituals. I fins aquí les cites i recomanacions d'aquesta setmana des de Mallorca. Ens tornem a sentir la setmana que ve. Salut i llibres.
Molt bé, Sílvia. Salut i llibres. Fins la setmana vinent.
Molt bé, tenim ja el nostre telèfon la meva veu de companya de Catalunya Nord, Joana Serra. Bona nit, Joana.
Bona tarda des de Perpinyà. Aquesta setmana, com ja us ho vam comentar a la crònica passada, parlarem d'unes festes de Carnestoltes un poc particulars aquí a Catalunya Nord, en particular a la comarca del Vallespí. Es tracta de les festes de l'Os, que encara se celebren en tres municipis diferents d'aquesta comarca, unes festes que comencen aquest cap de setmana. L'Alt Vallespí és terra de llegendes i una d'elles, la de l'Os, continua viva en aquests tres pobles, Arles, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans. L'1 de febrer, a Arles, es representa una escena d'allò més carnavalesca protagonitzada per un grup de caçadors encapçalats pel manador i la seva dona, que se diu Roseta, que persegueixen i capturen un os salvatge i espantós que assetja el poble. Finalment, el feroig animal es converteix en un ésser humà després de ser afaitat amb una destral enmig de la plaça major del municipi. Això es podrà veure aquest cap de setmana, diumenge 1 de febrer, en el poble d'Arles. El següent diumenge, el 8 de febrer, és el torn de Prats de Molló, on s'escenifica la baixada de tres homes ossos des de les muntanyes, des del castell que hi ha a la part alta de Prats de Molló, que baixen a les muntanyes després d'hivernar durant uns mesos. Tres caçadors els persegueixen amb escopetes de fueig i finalment els encadenen i els barbers, uns personatges vestits de blanc, els afaiten. El punt final de la festa el posa el primitiu Ball de l'Os, en què participen tots els protagonistes de la representació. A Sant Llorenç de Cerdans s'hi du a terme la darrera representació de les festes de l'Os. En aquest cas és el diumenge 15 de febrer. Un grup d'homes, encapçalats també per en Manador, surten pels carrers a caçar l'os, representat per un jove que porta una pell real sobre el cap d'aquest animal de l'os. Al llarg del recorregut simulen la captura de la fera en diverses ocasions fent-la ballar. Finalment, com a les altres poblacions, l'os és afaitat i mort amb un cop de bastó. Aquestes festes de l'os són emmarcades amb d'altres activitats, com poden ser la festa de disfresses, el ball de la posta, que es fa a Prats de Molló. També hi ha altres personatges, senyors de Cerdans, que acompanyen tota aquesta baixada de l'os de les muntanyes, que acompanyen doncs, aquesta festa de l'os del Vallespí. Si teniu, no heu tingut mai l'ocasió d'anar a veure aquestes festes, us ho recomanem. Risquen de ser declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO, doncs abans que sigui nomenat amb aquest títol i que es despassi de gent i que s'hi acumuli molta gent, intenteu anar un d'aquests diumenges en un d'aquests tres pobles de l'Alt Vallespí a Catalunya Nord. Per qui no hi poden anar, hi ha un llibre que recull aquestes tres festes, un llibre que és en francès, per això és l'únic llibre que parla d'aquestes festes de l'ours, es diu Les Fêtes de l'Ours en Vallespí, és publicat per l'editorial Trabucaire, els textos són recollits per en Senyor Bosch i les fotografies per en Noel Otamanyà, que és un fotògraf conegut aquí a Catalunya Nord. Un llibre on trobareu les diferències d'aquestes tres festes, el seu origen comú i l'explicació de tots els altres personatges que participen en aquestes festes de l'os del Vallespí. Si no ho coneixeu, doncs, us esperem un d'aquests propers diumenges del mes de febrer a l'Alt Vallespí, en aquesta comarca ben bonica de Catalunya Nord. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Joana, per la teva informació interessant dels ossos. Ja mirem de si podem anar-hi i arribar-hi i que la gent que ens ha dit el programa també ho tingui en compte. Bé, doncs, deixem-ho aquí.
El debat. My lover stands on golden sand and
watches the ship that goes... Bé, aquesta vegada el debat, esperem que hi hagi debat, perquè moltes vegades sempre estem d'acord en tot, per tant no hi ha debat, sinó simplement informació de coses que passen, no? Aquí el títol, he buscat un títol que fos com a mínim així una mica més impactant, que és un article fet per Josep Maria Eloi de Barcelona, que es va sortir publicat al seu blog, que es diu Mascaró de Proa, i el títol és Fomentem la lectura o fomentem l'engany? A veure, què planteja aquí el Josep Maria Eloi? Aquí dius, m'explico. Diu, a diversos instituts de secundària s'obliga a llegir el llibre Mi hermana Elba y los altillos de Brumal de Cristina Fernández Cuba, un conjunt de 8 excel·lents relats no massa fàcils per als lectors poc habituats a llegir.
Però això no és que l'institut obligui, és que és una lectura prescriptiva del Departament d'Ensenyament. No són els instituts que obliguen.
Bueno, deixa'm explicar. Després de la lectura del llibre, una lectura individual i sovint sense ser ni orientada, ni acompanyada, ni amb prou feines estimulada, es passarà un control, nefasta paraula, on els alumnes hauran de contestar, sisplau per força, preguntes que tenen sobretot la finalitat d'esbrinar si el llibre s'ha llegit i sobretot si els lectors l'han entès i potser en algun cas si s'ho han passat bé llegint-se'l.
I quin problema hi ha?
Fins aquí semblaria que la cosa no té massa delicte, però tot i que ja és prou greu fer llegir obligatòriament sense cap estímul ni cap orientació. Però seguim. Ara entreu a Google i busqueu el llibre de Cristina Fernández Cuba. Jo ho he fet i he trobat una pàgina on algú, no sabem si ni en quin objectiu solidari, ens hi pon un resum de cada un dels 8 relats, breument i sense trencar-s'hi massa la closca. I, un cop fet això, ho penja en un acte de servei a la comunitat estudiantil. Pocs dies després, la seva tasca solidària és recompensada, almenys fins ara, amb 15 comentaris d'estudiants que han consultat la pàgina i han llegit els continguts. Els comentaris que han deixat són prou eloqüents i no caldrà pas que els el comentin. La majoria tenen el mateix tarannà. Amb això aprovo. Si piensa lo de la de castellano que voy a leer el libro, teniendo esto, gracias. Con esto dejamos cao y fuera de juego al profe. Ja, 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 ja. Esto sí que sirve. Mañana a por todas. Ta. Mañana examen, jo, jo. Mil gracias. Dos o tres comentaris agraeixen el resum i un o dos en critiquen algun error. No hi ha ni un sol comentari que afegeixi alguna reflexió sobre el llibre o un comentari sobre algun aspecte interessant a partir de la seva lectura. Llavors el tema que planteja és, tenint en compte tot això, ja sé que és una mostra molt esquifida, tot i que prou significativa, però em suggereix algunes reflexions. Per exemple, crec que molts estudiants és pitjor fer-los llegir per obligació que no pas no fer-los llegir res.
Però a veure, els estudiants fora del centre, que llegeixin el que vulguin. I està molt bé que llegeixin i que llegeixin el que els vingui de gust. Però representa que la institució escolar ha de fer arribar als alumnes alguna cosa més que potser ells, per la seva pròpia voluntat, potser no llegirien. Jo, per exemple, aquest any els he fet llegir a Tercer d'ESO El Comte de Montecristo, una selecció, és clar, no l'obra sencera, les 1000 pàgines. I alguns no els ha agradat, però alguns m'han dit, ostres, m'ha agradat molt aquesta novel·la. I diu, probablement jo no l'hagués llegit. Ells m'ho diuen, ells diuen que no l'haguessin llegit si no hagués sigut per obligació. El que passa que, clar, tu també com a professor, home, has d'intentar, no diré fer-los entusiasmar, però sí fer veure que tu també t'ha agradat aquella novel·la i per això la poses. Home, aquesta novel·la, si l'he triat jo, tampoc no l'he posat pas perquè sigui una tortura, sinó perquè crec que si a mi m'ha agradat, també els pot agradar a ells, de certa manera. Tu has de fer veure, has de transmetre aquest entusiasme, aquesta passió, si vols dir-ho així, no? Perquè ells també el llegeixin amb ganes, d'alguna manera, aquesta novel·la. Però, a veure, que la institució escolar hagi de posar lectures obligatòries, a mi no em sembla tan descabellat.
Jo m'estiré això últim. Dit d'una altra manera, diu, crec que és millor que no llegeixin, que no obligar-los a fer veure que han llegit. S'ha de ser bastant ingenu per creure's que estàs fomentant la lectura quan en realitat estàs fomentant l'engany. I com a conseqüència d'això, la desaparició entre els joves de la lectura com un plaer, com a descoberta, com a creixement personal, com a oportunitat d'obrir el debat dins l'aula. Hi ha encara massa professors que fan llegir sense haver llegit, sense ser amants de la lectura. Fer llegir és facilitar i promoure que els alumnes parlin entre ells, debatin, s'esbatussin si cal, i opinin i reflexionin sobre el que ha llegit i comparteixin dins l'aula les seves emocions.
Molt bé, doncs resulta que aquest llibre s'ha de fer llegir a segon de batxillerat, aquest alumne va a selectivitat, i resulta que a més de fer llegir aquest llibre, hi ha tot un temari de sintaxi que s'ha de fer en 2 hores a la setmana. Doncs clar, tot potser no es pot fer. Potser el Departament d'Ensenyament hauria de dir, home, si volem tot això, potser mantenim les 3 hores que hi havia abans.
I no. Perquè aquest llibre, a quin nivell és obligatori?
A segon de batxillerat.
A segon de batxillerat?
De castellà, per això.
Ah, caram, caram.
Sí, no, posa
que... És clar, que llegeixin el que vulguin, vull dir, sens dubte, però a banda d'això, és normal que els fixin unes lectures prescriptives i si ja tenen una edat, vaja, no deu ser tan terrible. Al cap i a la fi, és que fan matemàtiques per gust? No, jo crec que les matemàtiques no les estudien per gust. Més aviat, alguns voldrien deixar les matemàtiques. Alguns potser s'ho passen molt bé fent matemàtiques. És a dir, o canviem completament l'escola i decidim fer una escola, doncs, a què es decideix a cada moment què és el que s'ha d'estudiar, o bé, mira, escolta, algú ha de decidir què és el que es llegeix i a partir d'algun criteri. Ara, de totes maneres, no estaria de més que es desacralitzés tot això del gust de la lectura. A mi em sembla que això del gust de la lectura potser porta a confondre les coses. Que probablement tenim una àrea cerebral que té a veure amb el processament del gust lingual i que podria ser que aquesta àrea cerebral també tingués a veure en la formulació o en la presa de decisions. Probablement, però vaja, és que d'això arribar a confondre que la lectura, no sé, ha de ser alguna cosa fora d'allò que és normal i corrent i convertir-la en qui sap què, sembla molt exagerat. De fet, els joves d'avui dia llegeixen moltíssimes coses i els que no llegeixen llibres normals i corrents, vull dir, els llibres convencionals que coneixem, potser es passa el dia llegint SMS o més aviat WhatsApps, no? Una altra cosa és que tot això sigui informal i un altre debat que em sembla que inclou aquest és quin és el nivell de formalitat que caldria exigir a les persones que s'estan formant. És a dir, les persones que s'estan formant s'han d'incorporar al món dels adults copiant els seus estils de formalitat, cosa que implica l'establiment de jerarquies pel que fa referència tant a comportaments com a coneixements, o no? O decidim que qualsevol coneixement és vàlid i això pot fer que reutilitzin aquells coneixements que tenen, aquest és un aspecte positiu, i un altre aspecte que potser és discutible és si aquells coneixements no han de variar i han de ser espontàniament els que tinguin i prou, sense cap mena de voluntat de variació o senzillament la repetició d'esquemes que trobem al carrer i portar-los a l'aula. Ha de ser exactament això. Aquest seria un debat. És a dir, quin és el nivell de formalitat en l'aprenentatge que han de posar en pràctica, que han d'adquirir els joves? Perquè, és clar, de llegir llegeixen molt, això segur.
No, jo el que volia dir, perquè a vegades amb aquest tema és que jo també, evidentment, he fet llegir llibres, no? Però què fèiem nosaltres, a part dels de COU, diguem-ne, o ara que es diuen de segon de batxillerat, doncs que t'obliguen després a una selectivitat i et pregunten aquells llibres, clar, si no els has llegit i has treballat a classe, estàs enredant-los d'alguna forma. Jo com a corrector m'he trobat, no?, que no havia llegit aquests llibres, digues, si no els has llegit, doncs no és el problema, aquests llibres te'ls haurien d'haver fet llegir. I clar, això és una cosa, això és veritat i s'han de llegir, perquè s'hauria d'intervenir a la universitat a l'hora d'escollir el títol.
És com si l'assignatura d'història diguessis que no vols estudiar la Revolució Francesa, bueno, perquè no és plaent.
Però el que fèiem a nivells més baixos, que és una mica per on em sembla que insisteix això, és que potser podíem fer el sistema de la biblioteca de classe. És a dir, que ells escollin els llibres que tu primer has seleccionat per aquella classe. Abans les classes totes tenien un armari amb no sé, amb 50 llibres. I ells havien d'agafar-ne un cada trimestre. I podien agafar-los d'aquells. Hi havia de molts tipus, no? Des de Harry Potter fins al que sigui. I per tant, doncs allò potser sí que ja trien els llibres una mica en funció de si són gruixuts o prims, sinó si els agrada o no els agrada. I això ja...
I com ho saben, si els agrada, si no l'han llegit?
No, però els van llegint, en principi, home, el primer curs poder no, però on ja són segon, tercer, i quart d'ESO, llavors sí que ja la cosa té ja un nivell, i ja poden decidir si els agrada aquell autor o no.
Ara, el nostre cervell també està cada cop més condicionat pel processament d'informació que és captada per als dretans l'hemisferi dret. L'hemisferi dret és el que percep el so, és el que processa informació audiovisual, en definitiva, no? Llavors, esclar, que s'hagi ampliat l'exposició a productes audiovisuals, com passa avui dia, potser va en perjudici, en part, de la galàxia Gutenberg, allò que va descriure el Marshall McLuhan quan es referia, oi, al sistema de transmissió del coneixement a partir del llibre imprès que apareix, doncs, cap allà al segle XV. Esclar, podria ser que anéssim cada cop més a un altre tipus de difusió del coneixement i que no estigués tant en el processament de seqüències, que és allò que fa l'hemisferi esquerre en els dretans, oi? Per tant, també hem de ser realistes. O sigui, per una banda, volem que transmetre i copiar models que corresponen a segles passats. Però ara, escolteu, plantegem-nos això. Perquè, per exemple, l'altre dia em vaig adonar que potser els alumnes que estan estudiant Descartes estan estudiant coses de Descartes que, naturalment, els professors de filosofia transmeten amb la màxima perfecció i rigor. Però, a veure, de Descartes és tot important? Probablement el seu racionalisme és molt important. Probablement, fins i tot, la seva contribució a les matemàtiques és molt important. Però a mi em sembla que és molt poc important la seva teoria de l'ànima, oi? És més, quan en la societat actual la creença en l'ànima és una creença residual, oi? En vies de desaparició. Han d'aprendre els alumnes la teoria de l'ànima de Descartes? Personalment ho dubto. Aleshores, saben alguna cosa els alumnes actuals dels filòsofs que han determinat el món en què viuen? Vull dir, els filòsofs de la cibernètica, els filòsofs de la teoria de la comunicació, els filòsofs o pensadors que han teoritzat sobre la propaganda en la societat de massa. En saben res de tot això? Penso que no. I algú s'ha proposat que ho apreguin? Crec que no. En canvi, estan obcecats que apreguin teories sobre coses absolutament obsoletes i que no els seran útils al futur.
Potser això ja podríem deixar el tema del debat per aquí, perquè ja suposo que ja portem estona parlant-ne i ara ja estem en temps de descompte, quasi bé. Bé, la frase d'avui és de Joan Margarit, un poeta català molt conegut i molt valorat. Té una frase molt simple i molt fàcil d'entendre. Diu, qui té por de morir és el jove. El vell és conscient que l'espelma s'acaba i això és un descans. Bé, amb això doncs deixem acabar aquí el programa aquest de 283 del 83. Tenen de llibres.
I la setmana que ve i tornarem.
La setmana que ve tornarem a ser aquí. Fins llavors.
Vinga, doncs a reveure a tothom.
Han fet el programa...
Els conductors, Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Ponset Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Ponset Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!